Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Classic. Bienvenidos una semana más a vuestro programa de música clásica y gracias por vuestra fidelidad musical. El programa es posible en la parte técnica gracias a Sarizorio y en el micrófono y dirigiendo Javier Aloy. Así pues, recibid de todo el equipo nuestros más cariñosos saludos. Y como cada semana estamos en la frecuencia 102.5 de la FM y también en internet, en radio.upv.es. En nuestra nueva web, no dejéis de visitarla, podréis encontrar los podcasts de los programas para poder escucharnos en cualquier momento. Y para contactar con nosotros es muy sencillo, solo tenéis que escribir a nuestro correo electrónico caféclassic todo junto y con dos S's -rtv@upv.es. O bien nos dejáis un post en nuestro muro de Café Classic en Facebook, que por cierto va creciendo un poquito cada semana. Así que gracias a todos los que clicáis ese deseado me gusta. Y hoy contamos con la colaboración de Josep Juste Martí, que nos trae un programa muy singular y atractivo. Es verdad que muchas veces escuchamos músicas que nos suenan familiares, sin saber por qué, y no terminamos de identificar de dónde procede. ¿Por qué nos es familiar? Y es que desde siempre, y posiblemente en todas las regiones, ha habido vasos comunicantes, puntos de unión entre la música popular y la música culta, la zarzuela o la ópera. Muchas melodías han sido adoptadas por el quehacer musical de los músicos populares para quedarse ya para siempre en el sentir musical popular. Josep Juste está terminando los estudios superiores de musicología en el Conservatorio Superior de Música de Valencia y el motivo de su colaboración en Café Classic hoy es precisamente cursar la asignatura de estudio de radio clásica en ese centro. Pero enseguida os daréis cuenta de que Josep es algo más que todo eso, pues es un gran conocedor de la música tradicional valenciana y posee una larga trayectoria como intérprete de dulzaina, guitarró, etc., además de grabar discos de música tradicional, colaborar en la recuperación del patrimonio musical y ejercer como docente en localidades tan emblemáticas como Alboraya o Algemesí. Benvingut, Josep. Contamos, ¿de qué ens vas a hablar exactamente en aquest programa de Café Clàssic?
Hola, Javier. Que la música tradicional ha sigut una font d'inspiració de la que ha begut la música culta, en moltes ocasions, és una cosa que tenim prou clara. La publicació en 1891 del Manifest por nuestra música, de Felipe Pedrell, com a prefaci de la seva òpera Los Pirineos, va suposar un punt de partida en el nacionalisme musical espanyol. A partir d'aquest moment, els autors començaren a utilitzar elements de la música tradicional i popular, determinats girs melòdics, algunes harmonies com la cadència andalusa, formes del folklore com jotes, seguidilles. No obstant, ja es podria parlar d'un primer nacionalisme cap a mitjans del segle XIX, amb les primeres òperes en espanyol i sarsueles grans d'autors com Chapí, Barbieri o Arrieta. També una música instrumental que ja bevia d'algunes músiques tradicionals espanyoles. I a més, la música del que es coneix com alambrismo.
Clar, Pep, les obres de finals del XIX i de gran part del XX estan plenes d'exemples d'això, sobretot l'obra d'alguns autors com Granados, Albéniz o Falla, per exemple.
Exacte, Javier, és prou habitual. Però, per altra banda, la música culta també ha sigut una font d'inspiració per a la música popular, ja que trobem diversos exemples de peces de la música culta que han fet el camí invers. Naixen dins d'aquesta, dins de la música culta, i passen a la música de caire popular. En aquest programa el que volem és parlar d'alguns exemples de músiques del repertori de les orquestres, de l'òpera, de les bandes, que s'han convertit en algun moment determinat en part de la música tradicional. No se sap massa bé per què. En aquest programa ens centrarem més en el cas de la música tradicional valenciana, que per proximitat i per la meva qüestió laboral és la que més conec. Però, evidentment, casos així segurament n'hi ha en les músiques tradicionals d'altres zones geogràfiques. Durant un cert temps, la sarsuela, i més concretament el género chico, va engolir-se quasi totes les manifestacions de la música en Espanya. No tan sols en quant a teatre líric es refereix, sinó també a la música de concert, ja que en quant una sarsuela tenia una mica d'èxit, de seguida es feien seleccions o switch orquestals de la mateixa o es feien transcripcions per a banda de música. D'això no es va lliurar l'àmbit de la música tradicional. També els passatges més famosos i coneguts s'utilitzaven com a peces de lluïment per les rondalles o els dolçainers. Devia ser una pràctica prou habitual, doncs, en una notícia del 8 de juliol de 1925 del diari El Mercantil Valenciano, referent a un concurs de dolçainers que s'anava a celebrar per la Fira de Juliol de València el 16 de juliol d'eixe any, es publiquen les bases per al referit concurs i podem llegir en la base 3. Tocar una pieza elegida libremente por el concursante en la que pueda lucir su habilidad, sin recurrir a temas de zarzuela.
Clar, aleshores, el fet que això s'arreplegui justament a les bases d'un concurs es pot donar la idea de que aquesta pràctica de gastar músiques de sarsuela estaria prou estesa, no?
Clar, això sembla, pel que hem pogut saber. De fet, un exemple d'això el podem trobar en l'antologia de la dolçaina i el tabal, volums 31 i 32 de la Fonoteca de Materials, publicada per l'Institut Valencià de la Música de la Conselleria de Cultura. Podem escoltar en una gravació dels anys 70 aquest pas doble tocat pel dolçainer del Grau de Castelló, José María Illescas, acompanyat pel seu tabaleter, Vicente Vacas, Chamberga. Això era una versió del pas doble de la sarsuela Agua, azucarillos y aguardiente de Federico Chueca i llibret de Miguel Ramos Carrión, que va ser estrenada en el Teatre Apolo de Madrid, l'autèntica catedral del gènere, el 23 de juny de 1897. Anem ara a escoltar la versió original d'aquest pas doble.
Vamos andando del bracero a Marrafé.
Vamos andando por la calle de la fe.
Rica.
Chulo.
Fea.
Ya.
Rosa.
Nardo.
Lina.
Mira.
En cuanto el santo me salta, niña, pasa y todo salta de las parrillas.
En cuanto estrecha en Cristo, salta, no, al ver la gracia chula que tienen los chavos, no se echan mis copitos, no.
¡Ay, ay! 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 ¡Ay,
ay! ¡Ay, ay!
¡Ay, ay!
¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!
¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!
¡Ay, ay!
¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!
Quiero estar con tu chocolate, a chicharrao, andando vamos con pan, 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 p
era el pasdoble final de la zarzuela Agua, azucarillos y aguardiente en la versión de la Orquesta Sinfónica de Madrid, amb les veus d'Ana María Iriarte com a Manuela, Inés Rivadeneira en el papel de Pepa, Pedro Pablo Ayuso interpretant a Vicente i el gran Miguel Ligero com a Lorenzo. Tots ells baix la batuta de Benito Lauret.
No obstant, l'exemple que és segurament més conegut és la cançó del Cabanyal. Aquesta és una cançó molt coneguda i molt cantada en general, sobretot en la ciutat de València i els pobles més propers, però també en tota la comunitat. Conta una història del poble, de com una xica del Cabanyal que festejava amb un xic foraster es queda embarassada estant fadrina. Hem escoltat una versió de la cançó del Cabanyal interpretada pel grup de folk valencià Sonadors de la Guaita. El poble va adaptar la melodia d'un conegut vals, el vals sobre les oles del mexicà Juventino Rosas, composat a l'estil dels valsos vienesos clàssics de mitjans del segle XIX, que fins i tot se li va atribuir durant algun temps erròniament a Johann Strauss. José Juventino Policarpo Rosas va néixer a Mèxic el 1868 i va morir a Cuba el 1894. Va ser principalment compositor de música de saló, valsos, polques, masurques, etc. Aquest vals, Sobre les oles, és també prou conegut, ja que sona en moltes pel·lícules nord-americanes com a música dels cavallers de fira o en el circ.
Thank you.
era el vals Sobre las olas de Juventino Rosas en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Ciudad de México sota la dirección de Luis Herrera de la Fuente.
Altre exemple és el cas d'una dansa del Corpus de Castelló, el Ball dels Arets de Castelló. Aquestes processons del Corpus són prou habituals en la geografia valenciana i han proliferat sobretot a partir de la instauració de la democràcia als anys 70 del segle XX, dins de l'ambient de recuperació de les tradicions i el folklore de les diferents autonomies. En la majoria de pobles o ciutats on es celebren avui en dia aquestes processons, el que s'ha fet en realitat és, bàsicament, copiar la processó del Corpus de València. Però en determinats casos el que s'ha fet ha sigut recuperar les diferents danses de Corpus d'algunes ciutats on sí hi havia processó pròpia. Això passava en ciutats com Alacant, Xàtiva o Castelló. Aquesta dansa dels Arets és una dansa que s'interpreta, com hem dit, en el context de la processó del Corpus de Castelló. Sembla que s'incorpora a aquesta processó al voltant de 1852-53. També es coneix amb el nom de dansa de Savoianos. Tal volta aquest nom vinga de l'època del regnat d'Amadeo de Savoia, entre 1871-1873. Aquesta gravació és de l'any 1979 i en la carpeta del disc apareix erròniament retolada com a Ball de Pastorets de Castelló.
Tema Café Clàssic de la UPB Ràdio i era la dansa d'Arets de Castelló interpretada per Joan Blasco a la dolçaina i el seu fill Paco Blasco al tabal. I és que estem escoltant el nostre col·laborador d'avui, Josep Juste, que ens està il·lustrant sobre la influència de la música culta en la música tradicional valenciana.
Aquesta peça que acabem d'escoltar segur que a tots ens ha sonat prou.
Ja ho crec, Pep. Això era d'un dels fragments de l'obertura de Guillermo Tell, de Rossini, que a més ha sigut molt utilitzada en pel·lícules i sèries de televisió.
Efectivament, Javier. Aquesta dansa dels Arets està basada, de fet, la còpia quasi literalment, en la melodia d'una de les obres més conegudes de la música culta, el galop de l'obertura de Guillermo Tell, de Gioachino Rossini. Aquesta òpera es va estrenar en París en agost de 1829 a l'estil de la gran òpera francesa i poc després es feren versions italianes de la mateixa. No obstant, és recordada, sobretot, per la seva obertura dividida en quatre parts, l'última de les quals és el galop del que estem parlant. Durant un determinat temps, Rossini fou una figura clau en la música de tota Europa i de tot el món i tingué una gran influència en el teatre líric europeu i en la música que es composava en general. De fet, als inicis de l'intent de creació de l'òpera espanyola, les primeres obres es composaven, pues, seguint el model de les de Rossini, i la manera de cantar seguia els models vocals italians.
Era l'obertura de Guillermo Tell en la versió de la Academy of Mantling the Fields, dirigida per Sir Neville Mariner. Però, Pep, això per què passa? Quin és el motiu que fa que aquestes peces passen de la música culta a la popular?
Bo, massa bé no se sap. Evidentment són músiques molt enganxoses, que se'ns queden en la ment molt fàcilment. Així, segurament passen a la memòria col·lectiva del poble. El primer àudio que hem escoltat era un cas d'utilització d'una peça coneguda de sarsuela dins del repertori de la dolçaina, però utilitzant-la com a tal, sense amagar-se que és una peça d'eixa sarsuela. En canvi, el cas de les dues peces següents és diferent. Doncs el que passa és que es perd la consciència de que són peces que venen de la música culta i el poble les assumeix com a pròpies i tradicionals i oblida d'on venen. Transformar-les, en aquest cas, en primer lloc, en una cançó popular, el vals, i en una dansa de Corpus, l'obertura.
Però sabem exactament quan es fa aquest pas? En quin moment passen a convertir-se en peces de la música tradicional?
En la majoria de casos es perd la noció de quan i com passa això. Però, en canvi, en el següent cas que anem a veure, sí que ens ha arribat una mica de la història de com va passar del món de la música culta al de la tradicional. Es tracta d'un xicotet fragment del preludi de la sarsuela La leyenda del beso, dels mestres Soutullo i Bert, i amb llibret d'Enrique Reollo, José Silva i Antonio Paso. Es va estrenar en el Teatre Apolo de Madrid en gener de 1924 i és la que portà a la fama als mestres Soutullo i Bert. Entre el final del preludi i el començament de l'ària Cantando amarguras, i després entre aquesta i el cor Que viva Mario, trobem un fragment que serveix d'unió, interpretat primer per les trompes i després per tota l'orquestra. Aquest fragment musical s'utilitza en el poble de l'Alcúdia com a música per a un dels balls de bastonets que s'interpreten amb motiu de la festa de la Mare de Déu d'Oreto, patrona de la localitat. Segons es conta Daniel Miquel, dolçainer d'aquest poble, en l'època en què es casjaven els dolçainers, en l'Alcúdia es van començar a interpretar les danses de la Mare de Déu amb instruments de banda. El ball de bastons, o dansadors, com allí s'anomenen, el tocava un músic amb un requint, que era conegut en el poble com el Tío Montroi. Algun any sembla que va utilitzar aquesta música per a ser ballada pels dansadors, i amb el temps la peça passa a anomenar-se Montroi. Era el ball de bastons Montroi, interpretat per Ramon García a la dolçaina i Vicent Borràs al tabal. Anem ara a escoltar l'original. Escoltarem el principi de la sarsuela La leyenda del beso, el preludi, l'ària Cantando amarguras i el coro de la cacería Que viva Mario.
Yeah. al sendero, diciendo en mis cantos mis tristes recuerdos. Y así voy pasando, y así voy sufriendo, y así voy llorando mi eterna pasión. Vivo enamorado y es la amada mía la única alegría que hay en mi canción.
Bien enamorado, bien enamorado, bien enamorado, bien enamorado.
Voy pasando y así voy sufriendo y así voy cantando mi ardiente pasión. Caminar sin fin, buscando en el camino amor, y al pasar sentir dolor y de dolor sufrir, sangrando así mi pobre corazón, y en su latir errante caminar dejó sentir su eterno sollozar, que el amor no ha de encontrar. Caminar sin fin en busca del amor, el amor no ha de encontrar. Oh, 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 amor.
Marchemos al amanecer, que en la caza todos hallemos un grato placer, correr con él por el monte, mientras oye sonar la canción de las trompas con su ronco vibrar, la trompa sonar, y yo quiero escuchar.
Era el principi de la leyenda del beso, en la interpretació del cor de Ràdio Nacional d'Espanya i l'Orquestra de Càmera de Madrid, dirigits per Enrique Estela.
Bo, i ja anirem acabant. L'últim cas del que parlarem és la cançó Chimo Torero. És una cançó de temàtica pasquera que es cantava en la ciutat de València i en els pobles del voltant. Conta, amb molta picardia i molt de doble sentit, com una parella se'n va el dia de Pasqua a berenar al Passeig de la Petxina. Hi ha diverses variants en quant a nivell textual. En algunes, en lloc de Chimo, és Nelo Torero, per exemple, o se canvien algunes frases. Però a nivell musical la melodia és la mateixa. Escoltarem primerament un fragment d'una gravació on canta Concha López Roig, nascuda en 1912 en Almàssera, en Casa d'Olla, i bueno, este enregistrament és del voltant de l'any 1998. La dona pues, ja se senta ahí una veu de dona molt major que canta. Encara que falta algun fragment, podem escoltar clarament la melodia.
Nelo Torero y la novia se nanaren a un berenar. Se nanaren els dies de Pasqua allà a la Petxina a passar l'esprà. Ella portava el bon magre, tomateta i dos pimentons, i ell portava la gran llonganissa, ous en faves i llomello, i pa postres portava cacau. Assentaets en un marge molt juntet, Chimo li trau el berenar, la xurra com era satisfeta, tira mà la llonganisseta, diguem que...
Ara anem a escoltar la versió que fa el grup de danses Alimara. Així ja podem escoltar la melodia i la lletra completes d'aquesta cançó.
Chimo Torero y la novia carregacha muy van verena sin hablar en un día de Pascua allá la vecina a pasar las flores. Ella portaba por madre sobrasaba y dos panetón. Él portaba una gran longaniza con chipape y yo mello y de postre portaba cacá.
Either.
Era la cançó Ximo Torero, interpretada per la rondalla del grup de danses Salimara, de València, dirigida per Paco Lucas. I ara suposo que ens posaràs la versió original.
Exacte, anem a escoltar-la. Es tracta de la ronda d'enamorados de la sarsuela La del Soto del Parral, també dels mestres Soutullo i Bert, i llibret d'Anselmo Cuadrado Carreño i Luis Fernández de Sevilla. Aquesta es va estrenar en març de 1927 al Teatre de la Latina i va aconseguir tant d'èxit que en desembre d'eixe mateix any va passar a l'Apolo, on es va representar durant una llarga temporada. Era la ronda d'enamorados de la sarsuela La del Soto del Parral, interpretada pel Cor de Cantores de Madrid i l'Orquestra Filharmonia d'Espanya, tots ells dirigits per Rafael Fríbec de Burgos.
Pues, moltes gràcies, Josep, per la teva col·laboració en Cafè Clàssic. Gràcies per tota la feina que has fet i per il·lustrar-nos en una faceta musical tan interessant i que té aquesta doble vessant, la música culta i la tradicional. Segur, segur que ha aportat un poc de llum a tots aquells que s'interessen i estimen la música tradicional. Ja saps que t'esperem en més col·laboracions en Cafè Clàssic, així que fins prompte.
Moltíssimes gràcies, Javier. Ha sigut un autèntic plaer, de veres. Espero poder tornar en breu.
Bien, y nosotros ya lo dejamos aquí, pero solo por una semana. Así que no dejéis de escribirnos, bien a nuestro correo o a nuestra página de Café Classic en Facebook, y nos vais contando todo lo que os ha parecido el programa de hoy con Josep Juste. Nosotros volvemos en 7 días. Feliz semana, y ya sabéis que la música es la excusa. Buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.